Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució. Avui amb el gran amic i el gran Josep Maria Ganyet. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content.
Blue Sky, oients, és la xarxa que revolucionarà, ens preguntem, el món i deixarà Elon Musk amb un pam de nas, sí o no?
No.
Jo també penso que no, però té potencial de creixement. Jo ja m'he apuntat, tu també, el Ricard Castellet. M'he trobat a tota la gent del 2009, ens vam apuntar a Twitter, estan tots allà.
Aquesta és la clau. O sigui, la gràcia de Blue Sky és que és el Twitter de fa 15 anys. O sigui, ni més ni menys. És el Twitter pelat. El que passa que és un Twitter pensat des d'avui. O sigui, amb l'experiència de tot el que ens hem equivocat a Twitter, tant els empresaris com nosaltres.
Clar. Molt bé, escolta, de seguida, masterclass de l'expert en tecnologia, Josep Maria Ganyet, al Revolució. She was the girl next door, that's my finest neighbor. Told her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over. I avui també al Revolució parlarem a la secció Món 2030 del Congrés d'Eureka. Tots ha parlat moltíssim de les últimes tendències en innovació i veureu, escoltareu una mà robòtica espectacular que ja recull maduixes i altres aliments. També a la secció Catalunya Valley parlarem de com són les empreses catalanes. Recordarem que hi ha un 95% d'empreses catalanes que només tenen 10 treballadors. 95% d'empreses catalanes tenen 10 treballadors. I també amb el Ricard Castellet parlarem del paper important que està jugant el Barcelona Supercomputing Center en la innovació a Europa. Ja sabeu que sempre ens podeu trobar a les xarxes socials de Catalunya Ràdio, també les meves xarxes socials, a LinkedIn, hi som, a Instagram, a Twitter. Ens agrada compartir coneixement amb vosaltres. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Masterclass Ganyet.
Les xarxes socials viuen temps convulsos, usuaris que entren i surten d'unes i altres polèmiques, creadors i propietaris que ens volen treure profit. Avui ens volem centrar sobretot en dues, X i Blue Sky, que està molt de moda. El sector TIC, tothom s'apunta, tothom en parla, oients. Quina guanyarà aquesta mena de guerra que han començat els seus usuaris? Però sobretot en volem centrar en una persona clau a la història d'aquestes dues xarxes. I el nom, el protagonista d'aquesta secció comença per J, el seu nom, per D, el seu cognom, és Jack Dorsey. Ganyet, com comencem a definir qui és Jack Dorsey? Tant de bo el poguéssim tenir aquí a una entrevista amb el Revolució. Encara no és possible. Tot ho farem possible.
Jack Dorsey és menys conegut que Mark Zuckerberg o que Elon Musk, sí. Tot i que és multibilionari també, no a aquest nivell, però surt a la llista Forbes dels més milionaris del món. És un informàtic, no va acabar la carrera. Ha fet de tot a la seva vida, fins i tot de model, quan era jove feia de model.
Perquè podia, és
sí,
guapo.
No, és guapo.
És guapo, intel·ligent. Simpàtic,
és decidit,
no?
És simpàtic, tot és un personatge una mica estrany. Té una vida interior molt intensa, fa meditació, aquestes setmanes, una setmana sencera de meditació. Bé, ja ho veurem, és un personatge curiós, però molt curiós. I com tots aquests personatges, tenen les seves llums i les seves ombres. I diria que la influència de Dorsey no la notem, perquè no sempre ha estat en el focus, però diria que molt del que ens passa actualment és culpa o és gràcies a ell. Fins i tot jo diria que té influència en l'última victòria de Trump, de manera indirecta, però Musk pel mig, Twitter, X, Blue Sky, és tot molt més que tecnologia, és geopolítica.
Perquè recordem que 30 anys va crear Twitter, sí. Ara X, però expliquem també que ara la recent trajectòria, primer parlem de Blue Sky, és a dir, què ha fet aquest home? Ara s'ha inventat Blue Sky, que és una xarxa que s'hi sembla molt a Twitter, a X.
De fet, ell és el creador de Twitter, el 2007, 2008, ell i tres més. Ell sempre havia estat molt preocupat per com fer arribar missatges a la gent, havia treballat amb temes de com fer arribar els taxis a l'hora a la gent, com assignar conductors a taxis a clients perquè fos tot més eficient, i quan treballava en una empresa a San Francisco que es deia Odeo, se li va acudir com un projecte això de caps de setmana, de, o sigui, podíem fer com una mena de SMS, però que fossin públics.
I de 140 caràcters.
I de 140 caràcters, sobretot 140.
Quina bona idea, que va tenir.
Ell volia que fossin...
Ganyet, tu no hauries d'haver tingut aquesta idea.
Jo ja la vaig tenir, però no visc a Silicon Valley. I no. El tema no és de qui té la idea, sinó de qui la fa. Això sempre Clar. Passa, eh? Jo no tinc moltes d'aquestes idees, però noi, s'ha de fer. Bé, esclar, què li passa a Twitter? A Twitter li passa que creix molt... Recordeu els que hi érem de fa molts anys?
El 2009 jo vaig entrar, tu quin any vas entrar?
Jo diria que al finals del 2007.
Tu abans, eh? Tu ja feia 2 anys el gallet, sí, que estava igual. Allà.
No, sí, érem 4 frics, eh? No, però si, els més vells recordareu aquella balena enorme blava que quan entraves et sortia una balena i et deia, noi, estic fora de capacitat,
O sigui, sí.
Que no podia, no ja podia amb els usuaris. Sí, ja tot en recordaves.
Sí.
Però aquella balena, és a dir, ja no puc, ja els meus servidors ja no donen més de si. Bueno, aquest és un dels problemes de Twitter. L'altre problema és el finançament. No ha sigut mai una empresa rendible, crec que només va donar beneficis un any. No tenia model de negoci Twitter. I després, l'últim gran problema, al convertir-se en la plaça global del poble, era la moderació, va ser la moderació. De fet, hi va haver un gran rebombori quan, arran de la sala al Capitoli, doncs, van treure a Trump de Twitter. Una decisió que va entomar Jack Dorsey a nivell personal, la va prendre ell, tot i que després va dir que se'n va penedir, que mai no, que l'hauria tornat a fer, però que mai li hauria arribat no li hauria agradat haver d'arribar a aquest punt. Què va passar? Que com que veu tots aquests problemes, problema de finançament, problema de creixement, problema de model de negoci, el 2019, des de dins de Twitter mateix, el mateix Jack Dorsey, que abans havia fet un projecte de caps de setmana, que era Twitter, ara fa un projecte de caps de setmana que es diu Blue Sky. I Blue Sky què serà? Serà
el germà petit de X.
No, segons ell... Un Twitter ben fet.
Però l'altre dia jo que ja he entrat, per exemple, ja ens trobareu, el Ganyet, el Ricard Castellet, i som tots, tots els agentics, ja hi som. Jo, per exemple, les visualitzacions de vídeo no es veuen. Si t'hi fixes, tu penges un vídeo i a Twitter pots veure X, perdó, sempre estem amb Twitter, és que clar, quan sí, una marca és tan potent,
Twitter
costa.
Twitter ha mort fa
doncs, anys. Sí, doncs no es veuen les visualitzacions de vídeo.
Bueno, això és...
Quina gràcia té,
llavors? Són els problemes... Ah, quanta gent l'ha visualitzat?
Sí.
Ah, bé, no té estadístiques encara.
Clar.
Rebobinem,
no veig la gràcia,
és el
llavors.
Twitter de fa 15 anys. Sí, clar. Tot això no existia a Twitter. Fixa't que fa 15 anys a Twitter no existien ni les etiquetes, ni els hashtags. O sigui, no podies fer un hashtag. Això ho fèiem els usuaris, fèiem hashtag, però no servia de res. Va ser Twitter que veien com ho utilitzàvem, ho va incorporar. Llavors, què diu en Dorsey? Farem un Twitter ben fet. Un dels problemes principals que té Twitter i que té X és que està centralitzat. És a dir, si ve algú i ens ho compra i ho tanca, o ens ataquen els servidors, allò cau. Farem una versió de Twitter que, en lloc de tindre un centre, en tingui molts.
Jo no li veig futur. Tu abans m'has dit a l'inici del programa que tampoc.
No. Jo no t'he dit això. Jo t'he dit que no veig que li pugui fer pessigolles a Musk.
Sí, també.
Perquè Musk té la butxaca infinita, per tant, escolta, si ell perd diners no és un problema. És el Twitter original. I amb això que... I ara et canviaré la vida. Hi ha molts dels nostres oients. Almenys us faré caure un vel que teniu els que sou encara a X. A X què passa? Confirmat pel mateix Elon Musk, quan tu penges un tuit, un X, o com diguem, un tuit amb el programa o amb una notícia,
sí,
o La Vanguardia o el The Guardian, el New York Times o VilaWeb, penge un tuit amb un enllaç a una notícia, l'algoritme diu, ui, hi ha un enllaç, és un mitjà de la competència, doncs l'amagaré una mica, que no el vegi tanta gent.
Per això ha marxat, recordem, La Vanguardia, d'X, The Guardian...
I molts periodistes.
I molts periodistes, que Jordi Évole l'altre dia a l'entrevista va, no marxa, jo tampoc marxo, tu tampoc marxes, no, d'X?
Jo no he tancat el compte d'X perquè jo hi era abans que Elon Musk, i espero que marxi ell abans que jo.
Però això no, és difícil,
però,
eh, Ganyet?
Però no només no hi publico res, si mai algú, o per error, faig clic en un enllaç d'X... Tanco sense mirar. Tanco, però immediatament.
Ai, va, no s'ha de ser així. A vegades sou una mica. Per què tothom està ara tan en contra d'X i Elon Musk, no?
Però, a veure, una persona que s'ha apuntat a totes les teories de la conspiració, una persona que fa assetjament a persones, per persones que han de tancar...
Però no hem de marxar, hem d'estar controlant X, no hem d'abandonar aquesta xarxa.
No, em fa molta gràcia aquests que diuen no, és que jo em quedo perquè s'ha de confrontar a les idees feixistes. No, escolti.
Jo em quedo aquí.
S'ha de confrontar...
D'observadora.
S'ha de confrontar...
No has de marxar de l'enemic, l'has de tenir controlat.
No, si l'enemic té una metralleta, que és un algoritme contra el que tu no pots fer res, més val que marxi ràpid. Llavors, pensa que tu totes les vegades que entres a X, que totes les vegades que hi publiques a X, estàs aportant valor en aquella xarxa, que després aquest
bueno,
valor...
Bueno, jo no vull marxar encara,
aquesta palanca política, que té X, Musk i Trump, el que passarà és que serà utilitzada contra tu. Sí, perquè ja ha dit Musk que el que ha fet als Estats Units ho vol fer amb les altres democràcies liberals. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas, y no me gordo una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere.
Bé, seguim parlant de Jack Dorsey. Sisplau, a veure, en aquest cas, no? Què diríem? Què diríem? Perquè, clar, tenim molts temes, eh? Recordem, el seu primer tuit va ser el 2006, ha estat una peça clau de la xarxa d'X, i què em destacaries d'X?
D'X, no, de Twitter. El problema que ell també s'ha mortificat molt és per la venda per permetre la venda de Twitter en el seu moment. El fet de que fos centralitzat va fer que arribés un milionari, un multimilionari, i la comprés per 44.000 milions de dòlars.
Tu creus que se'n penedeix d'haver-lo venut, sí?
Ell, en el seu moment... O sigui, ell se'n penedeix d'haver-lo dissenyat de manera que fos comprable.
Ja.
Per això va fer Blue Sky, perquè no fos comprable. És a dir, Blue Sky, ara qualsevol pot comprar l'empresa Blue Sky, però com que es basa en un protocol obert, tu pots obrir demà Catalunya Ràdio Sky o Chantal Sky. I... crear els teus usuaris que es connecten amb els de Blue Sky o amb els de Green Sky o amb els de Yellow Sky. Per tant, és una xarxa totalment distribuïda i funciona com quan accedim a internet amb diferents navegadors. Qualsevol veu, tothom veu la mateixa internet, tothom té diferents navegadors i no passa res. Per tant, el gran mèrit que té Jack Dorsey és que quan Musk està a punt de comprar Twitter, aquest projecte el treu fora i crea una nova empresa. Crea una nova empresa perquè Musk no el pugui comprar, perquè es quedi fora de Twitter. Després ell té les seves diferències, us he dit que és un personatge, ell té les seves diferències amb Blue Sky, diu ara mateix que Blue Sky està fent tots els errors que va fer Twitter en el seu moment, tant és així que va deixar de ser de CEO de Blue Sky, tant és així que va tancar el seu compte de Blue Sky, tant és així que ara diu que X és millor que Blue Sky. Bé, és molt, molt, molt interessant. Jo crec que en parlarem moltíssim, sobretot de Blue Sky en parlarem segur, perquè és una xarxa amb l'esperit inicial de Twitter, que no té un algoritme que està trucat per afavorir, diguéssim, els d'una banda o els d'una altra, o per anar contra mitjans, en aquest cas, i per tant, què estem veient? Doncs, home, doncs que els periodistes estem veient els mitjans anar cap a Blue Sky, i estem veient una altra cosa encara més divertida, que mitjans que, per exemple, tenim 20 milions de seguidors o 2 milions de seguidors a Twitter, amb el 10% d'aquests, amb 200.000 seguidors, tenen més conversa, tenen més subscripcions al mitjà, tenen més influència que estan a X.
Clar. Sí. Pregunta que et faig, amb tota la història de Dorsey, hi ha un moment, quan va suspendre permanentment el compte de Donald Trump, recordem, a Twitter el gener del 2021, ara fa 3 anys, una decisió controvertida, amb importants implicacions. Jo no sé si això li ha tornat a la contra, perquè recordem doncs, que va suspendre, després jo crec que Elon Musk va comprar la xarxa de X per un fi polític, no? Després veiem com ha ajudat Twitter, no? També a Trump. Per tant, aquesta decisió creus que va ser encertada?
Bueno, és el que et deia abans, o sigui, de manera indirecta, segurament Jack Dorsey té a veure amb que Musk hagi donat suport a Trump, que Musk hagi comprat Twitter per aquesta decisió. Musk es va començar a radicalitzar, en aquell temps ja era l'usuari més seguit a Twitter, i llavors va començar a dir, no, és que Twitter censura. Diu, no, escolti, Twitter el que fa és una persona que incita la violència i per tant, viola les regles que tothom estem sotmesos de Twitter, doncs el trec. De fet, l'havien d'haver tret abans a Trump, però el mateix Dorsey es va treure anys abans, 5 anys abans, una cosa de la màniga dient, no, això és interès públic, encara que el Trump estigui difonent mentides i assetjant coses que, si ho féssim tu i jo, ens tancarien el compte, la importància del personatge, la importància presidencial, en va dir, fa que nosaltres el mantinguem. Perquè és una importància des del punt de vista, és important des del punt de vista informatiu. Què va passar? Doncs que Trump va tenir màniga ampla per desinformar, per incitar a l'atac al Capitoli, recordeu aquell tuit famós, veniu tots a Washington, això serà molt bèstia el que passarà, i quan ja va tindre la gent a Washington els va dir, aneu al Capitoli, feu el que i sigueu uns patriotes, no? Sí. Esclar, i en aquell moment és quan no només Twitter, sinó Facebook, Instagram, Twitter i altres xarxes socials fan això que es coneix com desplataforma en Trump.
I aquest noi, per això, a veure, abandona la junta directiva de Blue Sky el maig del 2024, és correcte, si tant desacord. Sí. Llavors sembla que el Jack Dorsey, no, té grans idees, que quan veu que es converteixen, no, ja se'n va. És un noi que crea, sí, i quan va bé se'n,
sí,
va, no?
Sí, jo crec que si això ens passa molts, és dir, escolta, t'emociones molt, però després, clar, quan has de baixar el fang, gestionar Twitter és molt complicat, gestionar Blue Sky és molt complicat, perquè tens problemes de com ho financies, i sobretot tens problemes de com ho moderes. Quan se t'omplen les xarxes de segons quins perfils i les xarxes, algunes, perquè no han moderat prou bé, són responsables, doncs, fins i tot de morts, WhatsApp a la Índia, o en tot cas d'incitació a l'odi contra col·lectius determinats, clar, això ja no és tan divertit. Ser el CEO de Twitter al principi ja no és tan divertit.
Per això deies això, no? Que ell és un home més productor executiu, és a dir, que li agrada pensar la idea, crear, no? I sí, un cop la té creada, desenvolupada, producció executiva, se'n va, que faci la feina als altres, no? La feina bruta.
Bueno, a més, ell, no crec que sigui ben bé així. Ell és una persona amb una vida interior, ja et dic, molt...
practica la meditació.
Sí, practica la meditació. Amb els anys ha anat adquirint aquest look minimalista, tot pelat, amb una barra molt d'allò, sembla un monjo d'aquests budistes, i té aquesta aproximació zen a la vida i a la tecnologia. Llavors, jo entenc que és complicat a Silicon Valley viure amb aquesta filosofia i haver de gestionar, doncs, si el Trump o està incitant a l'odi o si el Musk et vol comprar.
Ja. Bueno, és discret, és molt més discret que altres, no? Podríem dir que Mark Zuckerberg o Elon Musk, no? I per tant no li agrada tant el protagonisme, això diu molt també d'una persona. Em cau bé a mi el Jack Dorsey.
A mi cau bé també. Sempre m'ha caigut bé, i sí, jo el seguia. Passa que és d'aquestes figures erràtiques,
Ja. Hem d'anar acabant, Josep Maria Ganyet, com sempre aprenem un munt amb les teves masterclass, avui posant nom i cognoms a una de les ments, no?, que va crear Twitter, ara X, i la xarxa, doncs, ara que està tan de moda, Blue Sky, que a mi, jo us he de dir, oients, que no m'agrada gaire, ara, mira, que veig el Ricard i és, no para, el Ricard ja està Blue Sky, tu també, a veure què passa amb aquesta papallona blava,
sí,
a veure que si vola bé o no vola bé aquesta papallona.
Sí, molt millor que X. Sortiu d'X.
No, encara no. Ell, el Ganyet, diu que sortiu. Jo us dic que encara no sortiu.
Els mitjans públics com aquest no haurien d'estar X alimentant els interessos privats d'un magnat.
Jo, de moment, no li feu cas al Ganyet. Fa la masterclass d'aquest programa, però
no li feu cas,
Feu-me cas a mi, que soc la directora.
Ara.
Una abraçada.
Vinga, petonets.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Món 2030.
Continuem parlant de tecnologia i innovació, ara des del punt de vista de les empreses, que, atenció, us faig una mica de spoiler. El senyor amb qui ara parlaré diu que viu el millor moment en dècades.
La meva vida és la meva sort.
Què més vull? Si m'estimo amb bogeria, si ho faria tot per tu, potser em fa por el present.
A veure, el millor moment en dècades, Xavier López, director general corporatiu d'operacions d'Eurecat, què tal? El millor moment en dècades, sí?
Ah, sempre, sí, sí.
Sempre, eh?
Exacte.
Com ha anat aquest
congrés? Durant moltes dècades.
Com ha anat aquest congrés d'Eurecat que vau fer fa uns dies?
Bueno, estem molt satisfets, la veritat, perquè bueno, els continguts, els debats, les reflexions, el perfil i el nombre d'assistents bueno, ha estat extraordinari. Uh-huh. Pensem, si vols, no sé si modestament, no?, que s'està convertint en un referent, en un lloc de debat sobre innovació tecnològica i industrial en el país, que és molt rellevant.
Et llegeixo aquesta frase que vas dir. L'activitat industrial ha recuperat una rellevància estratègica i política que no havia tingut en els darrers anys, no? Anem bé, llavors, eh? Amb aquesta activitat industrial, sí? I amb tecnologia, evidentment.
Des del punt de vista de la conjuntura econòmica, anem molt bé. El PIB industrial, per exemple, a Catalunya, en els últims 12 mesos, de juliol a juliol, va créixer un 4,9, que és un creixement molt intens. Això va traccionar tot el creixement de l'economia catalana. Per tant, des d'aquest punt de vista, podem dir que la indústria cada vegada més tecnològica, va molt bé. Sí que és veritat que en el Congrés també vam parlar de corrents de fons que signifiquen reptes monumentals, molt grans per la indústria, no només catalana, sinó també espanyola i europea.
Uh-huh. Cal explicar, hi ha molts temes, no?, del Congrés. Jo m'agradaria dir-li als oients, ja en paraules, que són en aquest Congrés, que són el futur. Per exemple, heu parlat d'òrgans en un xip, heu parlat d'organoides, de cultius 3D, heu parlat de tema d'animals en experimentació, no? I, a més, doncs de descarbonització, gasificació, és a dir, temes de futur. Què en destacaries, no?, del més important? Perquè la IA ha estat protagonista. Tu què en destacaries de tots aquests temes? Que són moltíssims.
Sí, 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 sí. La veritat és que la complexitat tecnològica de la indústria s'ha anat accelerant, no? I sí, tu comentaves molt bé, no?, les puntes de llança de la nostra innovació tecnològica amb les empreses ara per ara s'entren, entre d'altres, si volem, però amb desenvolupaments de nous materials, de nous processos per millorar la sostenibilitat i la circularitat, però també tecnologies, noves tecnologies químiques que permeten descarbonitzar processos industrials. També ho comentaves tu, que és una línia molt rellevant també de treball, el fet d'utilitzar tecnologies, noves tecnologies digitals a l'hora de substituir l'experimentació amb animals en els projectes de desenvolupament de fàrmacs o d'ingredients funcionals de nous aliments, i després, no podia ser d'una altra manera, la presència absolutament transversal de la intel·ligència artificial, des d'aplicacions més tradicionals a aplicacions cada vegada més personalitzades de la IA generativa.
Per tant, la intel·ligència artificial ha estat protagonista, l'eficiència i la paraula sostenibilitat, no?, també serien paraules claus, no?, eficiència productiva i sostenibilitat, no?, també en aquest cas.
Exacte, exacte. Una mica una de les conclusions, de les grans conclusions, si volem, del Congrés, és que la indústria és molt important a Catalunya, a Espanya, a Europa, és molt important per mantenir la competitivitat, la resiliència i també l'equitat dels territoris, i això només es pot aconseguir a través de la innovació tecnològica per tenir una indústria cada vegada més avançada tecnològicament, més sostenible i també més sobirana des del punt de vista tecnològic.
A banda del Congrés, oients, també m'agradaria que ens parlessis d'alguns projectes que esteu desenvolupant des d'Eurecat i treballant en el camp de la robòtica. M'agradaria que escoltéssiu, oients, una mà brutal que ha portat el Xavier López aquí a l'estudi. A veure, escoltem com es mou. S'està movent, ara us explico aquesta mà. És gran, perquè en aquest cas és un dels projectes, és un robot per recollir fruita delicada com les maduixes i que s'acaba de presentar a Gritet Màlaga, un robot per desmantellar bateries i és una prova pilot, explica'm això. I jo he de dir, si us l'explico, és una mà gran, com si fossin dues mans, no? Té la sensació que els dits semblen micròfons, tenen micròfons a la punta dels dits. Explica'm una mica aquest aparell, com seria, Xavier, i què és el que fa?
Sí, en definitiva, aquest és un dels grans reptes actuals de la robòtica, que és que les pinces robòtiques intentin reproduir això, la sensibilitat, el tacte que podem tenir els humans en les nostres mans, no? Entonces, aquestes pinces que estan a l'estat de l'art, del desenvolupament tecnològic en aquest àmbit, fan això, intenten reproduir aquestes característiques de les nostres mans, i això habilita els robots per fer tasques que fins ara no podien fer, com ara tu esmentaves, no? Recollir fruita que té graus de maduració diferents, que tenen a més formes diferents, i que agafar aquesta fruita té una complexitat molt elevada per un robot, no? O això que tu també comentaves, d'utilitzar aquestes mans robòtiques en els processos de desmantellament intel·ligent de les bateries. Les bateries dels cotxes no les fabriquem aquí a Europa, però sí que les haurem de desmantellar, i a més les bateries porten tota una sèrie de materials crítics que a Europa també som molt deficitaris, no? Utilitzem aquests robots per fer el desmantellament intel·ligent i per recuperar aquests materials crítics.
Clar, t'he de dir que la mà es va movent mentre anem parlant. Per què té quatre dits i no cinc? Perquè, clar, qualsevol mà té cinc. Per què aquesta té quatre? Per algun motiu, Xavier?
Estem provant diferents configuracions, i en funció de l'aplicació concreta de cada projecte, a vegades utilitzem això, mans amb aquests quatre dits, altres vegades tenen dimensions més petites, incorporem un cinquè dit. Per tant, en funció de l'aplicació, fem desenvolupaments específics de pinces o de mans, perquè això ja no seria una pinça robòtica, sinó que seria més una mà robòtica específicament dissenyada per l'aplicació.
Per anar acabant, són àmbits molt diversos. Jo crec que, Xavier, la robòtica cada vegada anirà entrant més tant a la indústria com a les nostres cases, sí?
Absolutament. La nostra aproximació, per això, a l'àmbit de la robòtica assistencial, ha de ser una robòtica que ens ajudi als humans, que ens ajudi en el treball, que ens ajudi a la llar, que ens ajudi, en definitiva, en la vida, no? I en aquest sentit, el treball d'Eurecat en l'àmbit de la robòtica cognitiva, col·laborativa i assistencial cada vegada és més intens.
Doncs escolta, m'ha encantat. Té nom, de moment, aquesta mà, o no? Té algun nom en concret, Xavier?
No, tenim noms diferents per als projectes diferents, aquests que has comentat tu, però ja la bateixarem, un dia vindrem aquí a fer el bateig.
Ah, molt bé, doncs escolta, m'ha encantat. Està envoltada sempre de robòtica al Revolució, explicar aquestes notícies innovadores que esteu fent, aquesta bona feina pel futur, no? I en aquest cas relacionada amb l'agricultura, i també Màlaga, que no en parlem gaire de Màlaga, però a Màlaga hi ha molta tecnologia, hi ha moltes empreses innovadores, i hem de tocar més també aquesta relació Màlaga-Barcelona com a ciutats tech.
Hi ha molt dinamisme, sí. Hi ha molta hiperactivitat en l'ecosistema de Màlaga i hem d'aprofitar i
hem d'anar a Màlaga. Hem de fer un programa des de Màlaga. Ah,
fantàstic, fantàstic.
Què et sembla? Anem a Màlaga pel programa. Queda pendent. Gràcies, Xavier. Felicitats per la feina. Una abraçada.
Enhorabona per als 500 programes.
Gràcies, gràcies.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Corre és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. So kiss me the way that you
would if we died tonight. Hold me the way. Com podem créixer més i millor a les empreses catalanes? Les respostes ara mateix al Revolució. Volem dedicar els propers minuts a parlar de les empreses que hi ha a Catalunya. D'entrada, una dada, potser en contra del que molta gent pensa quan sent la paraula empresa, a Catalunya el que predomina són empreses molt petites, microempreses amb menys de 10 treballadors és el 95%. I aquesta dada avui l'apuntem a la nostra llibreta de deures del Revolució. I en volem parlar amb el Joan Martí, que és el director d'Estratègia Empresarial d'Acció. Què tal, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí de nou.
Ja havies vingut tu, Joan?
Un parell de cops,
sí. Un parell de vegades, eh? Escolta, aquesta dada, no som conscients, eh? Microempreses.
Sí, realment tenim un país, normalment es diu que Catalunya és un país de pimes, això té un punt d'inconcret, som un país de microempreses, com tu deies, 95,5% de les empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors i, per tant, doncs, bueno, aquesta és l'estructura que tenim i ara podem parlar de què implica.
Jo em pensava que no era tant, 95, perquè, clar, també conec empreses molt grans i aquí venen, el Revolució, empreses de 100 treballadors, de 200, 300, però la majoria, atenció, 95 és el titular, 95,5 empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors. Això és habitual en molts països o en el cas català és especialment significatiu? Què em diries, Joan?
Bé, la mitjana europea està a prop, la mitjana europea és un 93,2, però jo crec que sempre ens hem d'emmirallar amb els que van per davant. Si mirem països europeus, si mirem veïns que tenen dimensions de país similars, com pugui ser Dinamarca, Finlàndia o Àustria, veiem percentatges que estan inferiors al 90%. De fet, Àustria té un 88% de microempreses, Dinamarca 88,9, Finlàndia un 90. Per tant, aquest 95 diríem que és superior a països de la dimensió de Catalunya.
Clar, a mi m'agradaria que, els oients, aquestes empreses guanyin volum de treballadors, no? Per què no passa, no? Què fa que moltes d'aquestes empreses no acabin de créixer? És que la gent no vol tenir tantes nòmines, I vol tenir, no?, un equip més petit. Per què passa això, Joan?
Probablement hi ha tres factors que limiten el creixement. Un seria el que en diem la cultura empresarial. Tenim empreses que el tipus de lideratge o la voluntat de l'empresari no és créixer, i per tant aquest valor dintre de la cultura empresarial segurament no és prou habitual. Un segon factor seria l'escalabilitat del model de negoci, i per tant tindria a veure amb l'estratègia, i un tercer seria l'accés, que no inexistència, de finançament.
A veure, anem a parlar d'aquests tres factors, no? La cultura empresarial, disposar d'un model de negoci preparat per créixer, l'accés de finançament. Defineix-me això de la cultura empresarial, què passa?
La cultura és la identitat. La cultura d'una empresa, Peter Drucker deia que es menjava l'estratègia per esmorzar la cultura, i crec que això és una frase molt encertada. La cultura és el que som, són els principis d'una empresa, els valors d'una organització. La cultura ho influeix tot, té a veure amb els comportaments, l'ètica, l'estil del treball, i el que ens afecta avui, el que venim a parlar, és que la cultura estigui vinculada amb el concepte ambició. I potser els catalans, la paraula ambició, no sé si la confonem amb cobdícia,
però l'ambició... Ah, sí? No són ambiciosos els catalans? catalans?
No ho sé, que... des del punt de vista empresarial, potser la paraula ambició té a veure amb una connotació negativa quan penso que tenir ambició per créixer ha de ser quelcom positiu, ja. I penso que això està al moll de l'os d'aquesta potser manca de creixement.
Llavors, què passa també amb el tema financer? És a dir, clar, perquè una empresa creixi, i això n'hem parlat al Revolució, no? Quan fem classes, escolta, perquè una empresa creixi, l'accés al finançament, poc múscul tenir, no? Tenen poc múscul financer, perquè les entitats bancàries se n'acabin de refiar. Què passa en aquest sentit, no?
Bé, jo crec que els bancs són una part de la resposta, però segurament aquí el que cal és una estratègia financera òptima i tenir accés a qui té diners. Crec que la hipòtesi de que hi ha diners a Catalunya és una hipòtesi molt raonable. És a dir, diners hi ha. El que hem de tenir és accés a aquests diners. Si som una...
I no tenen accés a aquestes microempreses?
Bueno, hem de conèixer segurament on estan aquests diners i, per tant, parlem d'entitats financeres, però parlem de fons d'inversió, no capital risc, que inverteix normalment en startups de sectors tecnològics, el que es diu private equity, que són fons que inverteixen en creixement de pimes, sí, de sectors industrials, sí, family offices, és a dir, famílies empresàries que han creat fons per invertir també en aquest tipus de companyies, i crec que això és el que hem de facilitar, que hi hagi un accés de qui té projectes de creixement amb qui té diners. Per tant, no diria que no existeix finançament, diria que hem de, segurament, construir ponts de connexió entre qui té projectes interessants i qui té diners.
Clar. I també, doncs, hauríem d'entrar, no?, amb la internacionalització per créixer, o amb tecnologia, no?, també, aquestes microempreses haurien d'entrar en aquests dos punts, no, Joan?
Bé, jo crec que al final la dimensió per la dimensió no és l'objectiu. L'objectiu és que la dimensió et facilita les palanques de competitivitat que té tota empresa, que podríem dir que són quatre. Una seria la tecnologia, l'altra seria la internacionalització, podríem parlar de la productivitat i, vinculada amb aquesta, la capacitat per atraure i arrelar el talent. Hi ha molts estudis que hi ha una correlació demostrada entre la dimensió i aquestes quatre palanques. Per tant, evidentment que ens interessa, malgrat que cal baixar l'especificitat de cada empresa, entendre els reptes i a partir d'aquí veure com internacionalitzar-te i per què, com invertir en tecnologia i quan, etc, etc.
Està pensant en empreses que han crescut aprofitant moments de bonança econòmica, però després també no s'han sabut mantenir, no? Com ha de ser aquest creixement perquè després no hi hagi marxa enrere, Joan, no?
Bueno, crec que cal créixer amb propòsit. És a dir, crec que cal créixer de forma sostenible i la sostenibilitat crec que la podem dividir, declinar en tres aspectes. Créixer sosteniblement des del punt de vista financer, no a batzegades, no pelotazos, si vols, sinó que hi hagi aquesta constància. Crec que cal créixer també tenint un impacte social i mediambiental positiu, i si això ho fem, si tenim aquest triple impacte econòmic, social, mediambiental, el que estem fent és construir un creixement que perduri en el temps, que penso que és el sa.
Ara ens escolten microempresaris. A veure, el 10 de desembre, què passa? Perquè ens interessa Cluster Day. Ajudes? Hi ha ajudes per fer créixer aquestes empreses?
Bé, el 10 de desembre serà un dia important. A Girona passarem tot el matí parlant amb empreses que estan creixent, empreses petites, mitjanes i grans catalanes que han trencat, si vols, aquest sostre de vidre i han crescut en dimensió, o han fet amb propòsit. Parlarem amb inversors que estan ajudant a muscular financerament empreses catalanes també. Tindrem també un expert global en competitivitat que portem de Boston, que ens ajudarà a entendre cap on va el món. I, per tant, aquest Cluster Day que farem dimarts vinent al matí a Girona, crec que és una bona oportunitat per contribuir a aquesta nova cultura que dèiem al principi, que segurament és necessària, de tenir el creixement com un objectiu i tenir aquesta ambició sana per créixer.
Explica'm una mica més. Michael Enric serà, és un gurú en estratègia al món.
És molt interessant la història econòmica a nivell global. Intento resumir-la ràpida. Als anys 80 els Estats Units estaven preocupats per com el Japó els estava guanyant la partida en molts sectors com l'automoció i l'electrònica, i el president dels Estats Units va trucar un professor de Harvard que es diu Michael Porter per dir-li, sisplau, intenta entendre què fan els japonesos per guanyar la partida als Estats Units. I aquest professor li va dir, ho faré, però deixa'm estudiar 10 països. I el que va fer va ser tenir equips que van estudiar països com Singapur, com Suïssa, Suïssa com Dinamarca, i d'aquí es va treure una conclusió molt interessant, que els països potents ja no eren els que tenien molta gent i molts recursos naturals, sinó els que sabien especialitzar en allò que els feia diferents. D'aquí es desenvolupa la teoria dels clústers, que hem aplicat a Catalunya, i qui va liderar aquells equips va ser el Michael Enright, un gurú global en competitivitat, que farà la seva primera conferència a Catalunya el proper dimarts matí a Girona.
Que bé, que bé. Joan, que vagi molt bé aquest Cluster Day, que segur que serà de gran utilitat per als empresaris que hi participin, perquè puguin encarar bé aquest camí imprescindible de creixement. Gràcies per venir. Gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
La creativitat requereix tenir el valor de despendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
A veure, sabeu que el Barcelona Supercomputing Center jugarà un paper fonamental en el desenvolupament tecnològic d'Europa els propers anys. Ho hem explicat ja al Revolució. Avui explicarem ben bé per què. If you ever had a broken heart, you know this song is for you. If you ever felt the need to stop, then you might just feel like I do. I ho farem amb un dels col·laboradors més sèniors del Revolució. Jo crec que el més sènior, Ricard Castellet, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt content d'ser el sènior del programa. De fet, tu i jo vam fer el programa zero, te'n recordes?
És veritat, per tant,
sí. I tant, sóc el sènior del programa.
Del 0 al 500, escolta, han passat moltes coses. I avui, que tu ho expliques tot de forma molt fàcil, a veure, com expliquem breument i de forma fàcil què és el Barcelona Supercomputing Center?
Mira, abans de tot, avui, Chantal, una mica, perquè s'entengui, estrenem una nova secció dintre dels Revolucionats, que es diu hashtag bones notícies.
Molt bé.
De tant en quant parlarem de bones notícies, no només d'un món que és complex, sinó també volem explicar bones notícies. I indiscutiblement, el que està fent, la tasca que està fent al Barcelona Supercomputing Center,
sí?
És una no bona notícia, no. És una excel·lent notícia, perquè és esperança de futur per a Europa. Per entendre's, què és el Barcelona Supercomputing Center? És el centre pioner en la supercomputació a Espanya i a Europa, que situa a Barcelona i a Catalunya en el centre de la supercomputació a nivell europeu i mundial. Fa recerca, té més de 1.000 persones treballant, dels quals 800 o més de 800 ja són científics, amb àmbits estratègics com el canvi climàtic, la salut, la mobilitat. En part, s'està jugant al futur de la indústria i de la societat a Europa. I ara en parlarem.
Estem parlant també de l'ordinador Mare Nostrum 5, també, que és un dels 20 ordinadors més potents del món, no?, per explicar als oients.
Exacte, això també és important per construir el relat, que des de Catalunya estem construint, o està construït, és una realitat, un dels centres de supercomputació més importants del món. Està dintre dels 20 més potents de tot el món i un dels 3 més potents d'Europa. Hi ha una Finlàndia, hi ha una Itàlia i hi ha una Catalunya. Representa la inversió mai més forta, mai realitzada a Europa en una infraestructura científica a Catalunya i l'estat espanyol. Estem parlant d'algú realment molt important que, a més, està creixent, evolucionant, transformant-se i anant cap amunt.
Anem a parlar d'una paraula, petaflops. Quan diem petaflops, ara la gent no sé què li recordarà, però clar, si parlem de supercomputing, doncs explica'm això que és el petaflops, que sona a ciència-ficció, no, Ricard?
És que és ciència-ficció i són números que jo no els puc entendre. I tu, jo els explicaré ara, però no els entenc, perquè s'escapen de la meva capacitat quàntica de memòria i de computació mental. ¿Vale? Mira, diguéssim, compta aquest supercomputing, compta amb un rendiment d'uns 314 petaflops. La qual cosa equival a una capacitat per realitzar, atenció, 314.000 bilions de càlculs pel segon. Això és
brutal.
Brutal.
Bueno, el ChatGPT, la intel·ligència artificial, tampoc no ho assumeix, això.
Bueno, la intel·ligència artificial no existiria sense xips de supercomputació, sense xips estratègics d'alt rendiment.
Clar.
Ara parlem d'aquests xips d'alt rendiment.
I expliquem la notícia. Què passa amb el Barcelona Supercomputing Center?
Doncs mira, precisament a Barcelona i al Barcelona Supercomputing Center s'ha alineat la coordinació europea d'un dels projectes més estratègics per a Europa, que és el disseny de 3 xips d'alt rendiment. Aquests xips, curiosament, els coordinarà el Barcelona Supporter Center, però això també és molt important. Es treballarà conjuntament amb una col·laboració público-privada amb tres companyies, una de Barcelona, una catalana, una italiana i una alemana. Quin és l'objectiu? Molt ambiciós, i potser l'explicaré, la gent no entendrà, no podré explicar l'ambició que implica això. Tenir per primera vegada una tecnologia que faciliti, que sigui possible fer supercomputadors com els que tenim a Barcelona. Dissenyarem tres xips d'alt rendiment. Això fins ara a Europa no ho ha fet mai. Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit, jo ja no pense.
Tres xips, perquè és important que Europa desenvolupi aquests xips, això ho hem dit moltes vegades, i no els vagi a comprar a països com la Xina, no? Expliquem-ho això, no, també?
Avui en dia, els xips més avançats del món estan dissenyats als Estats Units i, atenció, estan fabricats a Xangai. Aquests superxips del rendiment que coordinats pels Barcelona Supercomputer Center, atenció, es dissenyaran a Europa, però es fabricaran a Àsia, evidentment. Encara no estem ni preparats com per fabricar. La gran fàbrica d'alt rendiment de xips està a Xangai. I els nostres, els europeus, si tot va bé, també estaran fabricats a Xangai.
Expliquem, si et sembla, per baixar una mica aquesta idea, algun ús concret d'aquests xips en la indústria, Ricard?
Mira, parlaré de tres... Parlaré de detalls, però parlaré de tres eixos estratègics que ho són per a tota la societat. ¿Vale? Un és el canvi climàtic. Aquests supercomputadors, aquesta capacitat quàntica, perquè hem de parlar dels ordenadors quàntics, permet fer prediccions i entendre i analitzar molt millor un dels temes més importants que tenim sobre la taula com a humanitat, no només com a Europa, com a humanitat, que és el canvi climàtic. Segon tema estratègic, vital, és d'on jo vinc, els de salut. Els supercomputadors permetran, per fi, aquesta medicina personalitzada. Permetran, per fi, uns avanços tecnològics aplicats al món de la salut que seran exponencials a les properes dècades. Estan permetent algo tan meravellós i tan de ciència-ficció com els bessons digitals. Tindrem òrgans, ja els tenim, òrgans que són digitals, bessons dels humans, que permeten accelerar de manera exponencial la ciència, el coneixement i la cura de malalties realment molt complexes. Un altre tema que també pot interessar, i potser la mobilitat, els xips necessaris perquè els cotxes o l'automoció, els camions, es moguin de manera autònoma. Això que és bàsic, que serà bàsic en la mobilitat europea dels propers anys, tots els xips estan fabricats, dissenyats als Estats Units o a Xina. Ara estem intentant que la indústria europea pugui tenir un paper rellevant en factors tan importants com mobilitat, com energia, com canvi climàtic, com salut i molts altres.
Molt bé. Per tant, aquests xips, i tu que estàs al sector salut, és importantíssim, no? També com pot millorar, com podem curar malalties, no? També és important. Tant sigui l'Alzheimer, el càncer, ja hi estan treballant, perquè quan recordo quan el van visitar, no? I ja ens ho explicaven i a vegades no en són conscients. No? Ho hem d'explicar moltes vegades, perquè a vegades es pensa, no, és que es pensa en els hospitals, no? En els supercomputing centers s'està treballant en el món de la salut, Què més destacaríem, per exemple, parlant de xips, el paper del supercomputing també té un paper, no?, l'ecosistema emprenedor català, no?
Molt, molt important. De fet, hem parlat d'un pas endavant molt important del Supercomputer Center, que és que ara està fent projectes ja público-privats. I això, que pot semblar també senzill, no. Fins ara, el seu organisme públic havia de dedicar tots els seus esforços a la part pública, a investigadors que venen de la part pública. Ara s'ha obert i estem fent un projecte molt important per a Europa, que es diu AI Factory, que està impulsat per la Comissió Europea, que suposa un canvi de paradigma en la col·laboració público-privada, que volen desenvolupar, per exemple, projectes de supercomputació per a empreses europees amb el tema de la IA. No pot ser que Europa no tingui capacitat per crear xips del rendiment per fer funcionar un ChatGPT propi, per entendre així. No tenir sobirania. És clau que Europa tingui sobirania tecnològica. I l'element o un dels eixos claus en la construcció de la sobirania tecnològica d'Europa està a Barcelona, està a Catalunya, al Barcelona Supercomputer Center.
Molt bé. Doncs escolta, Ricard, com sempre aprenent al costat d'un col·laborador que, atenció, és la revolució des del primer dia, des de fa 500 programes, avui parlant d'aquesta part, no?, important del Supercomputing Center. M'han encantat els exemples que has posat perquè ho has explicat de forma fàcil, no?, i a vegades sempre que ens diuen la revolució, hi ha temes que em costa d'entendre. Avui, jo crec que ho hem explicat molt fàcil, no? Uh-huh. Ricard, estaries d'acord?
Molt, crec que sí, espero que sí, això ho dirà l'audiència. I sobretot, hashtag bones notícies.
Ah, sí. Escolta, bones notícies amb Ricard Castellet, eh? Ara veig que t'agrada explicar bones notícies, és veritat. Sí, és que la vida...
És que la vida és molt dura.
És que la vida és molt dura i necessitem bones notícies,
exacte,
eh?
Exacte.
Una abraçada, Ricard Castellet.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Ens avalen l'experiència i el reconeixement de la nostra entitat precursora, creada al segle XVI. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i els donem suport per la seva competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromesa amb el desenvolupament industrial.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa i com sempre ho fem amb una frase avui de l'exjugadora de futbol dels Estats Units, Mia Hamm, i és aquesta: vaig aprendre fa molt de temps que hi ha una cosa pitjor que fallar un gol, i és no xutar la pilota. Per tant, xutem a porteria, i ho fem gràcies a l'equip del programa, la Júlia García, el Benja Estaci, el Jordi Borràs, el Jordi Pi, el Jordi Portals. Gràcies, equip, gràcies, oients, i fins demà diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio.